Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. A partir d'avui, bona part de Catalunya estrena fase 2. Les regions sanitàries de Catalunya Central, Girona i les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf se sumen a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i l'Aran, que ja hi són des de fa una setmana. D'aquesta manera, aquests territoris podran obrir tots els comerços i serveis, inclosos els dels locals de més de 400 metres quadrats. També podran tornar a aixecar la persiana als centres comercials, cinemes, teatres i auditoris. Això sí, amb un terç de l'aforament. Es permetran casaments, batejos i comunions amb un màxim de 100 assistents, en cas que es facin a l'aire lliure, i de 50 si són dins un local. Els enterraments es podran fer amb un màxim de 25 persones a la sala de vetlla. Dins de la Vicaria General del Bisbat de Girona, s'ha fet arribar als rectors de les parròquies un document elaborat pel Consell Episcopal en el qual s'hi enumeren un seguit de mesures de cara a aquesta fase 2, que la regió sanitària, per exemple, de Girona, està prevista que comenci a partir d'avui. Recordem, però, que Lleida, que també havia de passar la fase 2, finalment continuarà la fase 1 després que s'hagi detectat un rebrot en els contagis la setmana passada. Qui també continuarà la fase 1 és Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud. A partir d'aquesta setmana, però, tota aquesta àrea s'unifica i passa a funcionar com una única regió sanitària. Es tracta d'una petició que s'havia demanat des del territori on hi viuen prop de 5 milions de persones, més d'un 60% de la població catalana. Els ciutadans d'aquestes zones es podran desplaçar entre, per exemple, Castelldefels i Arenys de Mar, més enllà dels viatges que ja es podien fer per qüestions laborals. I també us destaquem avui que continuen els aldarulls als Estats Units després de l'assassinat d'un home afroamericà a Minneapolis a mans d'un agent de la policia. Els disturbis generalitzats reflecteixen el caos en què Donald Trump ha assumit als Estats Units. La protesta racial s'intensifica malgrat el toc de queda. I acabem explicant-vos que la Catedral de Barcelona ha publicat un nou volum de la col·lecció Anima Sedis, anomenat Descobrir el ressuscitat en temps de pandèmia, que recull la transcripció de les homilies predicades a la catedral pel cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, durant la Setmana Santa del 2020, aquest any, en plena pandèmia mundial. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es. Perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb l'aparell ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què em recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó, vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Vinga, doncs ja ho sabeu, a aquesta hora, com sempre, comencem el consultori legal d'aquesta casa. Si voleu participar-hi, 93-409-2771 o 93-409-2772. Mireu, de la mateixa manera que, si Déu vol, sembla que anem superant una mica, i de mica en mica, la pandèmia del Covid-19, va apareixent amb tota la seva cruesa un panorama econòmicament i socialment devastador. És per això que, malgrat no és la primera vegada que en parlem en aquesta casa, val la pena insistir avui en divulgar una mica més el que es coneix com a llei de la segona oportunitat, perquè, segons ens insisteixen des de Digestum Legal, els nostres advocats de capçalera, és una eina de la qual la seva utilitat s'ha engrandit molt arrel, precisament, de la situació generada per l'aturada econòmica que ha suposat l'estat d'alarma i el confinament. Així doncs, va, sense esperar més, tenim amb nosaltres a l'altre costat del telèfon amb Jorge Fayos. Ell és cap del Departament de Dret Mercantil de Digestum Legal. Jorge, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Volíem parlar avui de tot plegat perquè, com dèiem, ve una crisi, si és que ja no és aquí, que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Per tant, deixa'm preguntar-te primer de tot si existeix de veritat una segona oportunitat, si és cert que se'ns permet no pagar els deutes que tenim.
Sí, bon dia, Joan. Sí, ara parlant de, i més que res, arrel d'aquesta crisi, la crisi provocada, no només la sanitària, sinó evidentment l'econòmica provocada per l'estat d'alarma i el confinament. Jo fa dies, a més, llegia un article d'un company que parlava que ara quan, si sembla, si Déu vol, que s'acabi la batalla dels hospitals i les bates blanques, doncs venia a dir que tocava la batalla als jutjats i de les togues negres. I arribava a parlar de la vacuna de la segona oportunitat. Sí, és cert que existeix el que popularment es coneix com a segona oportunitat i, evidentment, ara més que mai, amb la situació que es produirà, és una eina molt útil i que paga la pena insistir en ella perquè no és coneguda. No sé si és coneguda o molt coneguda o no perquè no interessa segons qui, però realment és una eina molt útil, ben dissenyada i quina perquè ho entengui la gent. En condicions generals, tothom entén que a mi, a no ser que el creditor, el meu creditor, els meus creditors, em perdonin, em condonin un deute, total o parcialment, per dir-ho d'alguna forma, estic amb les seves mans. És a dir, responc d'un deute i si no tinc manera d'afrontar-ho, tindré certs problemes i greus problemes. Sí. La gran virtualitat, el gran lèxic, per dir-ho d'alguna forma, o el que fa útil el mecanisme de la segona oportunitat consisteix en que, per primera vegada, amb dret estatal, el que a mi, perdonar, no m'agrada, perquè té un sentit que en aquest cas no crec que no és l'adient, però que jo no hagi de pagar total o parcialment un deute, deixa d'estar en mans dels meus creditors i passa a dependre únicament de que jo acompleixi uns requisits, uns condicionants, que no venen establerts únicament per uns imports determinats o per un percentatge determinats, sinó per uns requisits d'un grau d'esforç que jo em faci, que no depèn en termes absoluts del deute, sinó del meu sacrifici, i que està dissenyat amb unes condicions de rapidesa i de tassa d'èxit molt alta, molt alta. I per això sí que existeix una segona oportunitat, és l'excepció popular que s'ha donat al terme. Evidentment no hi ha una llei de segona oportunitat, és una llei que no es diu així, però perquè ens entenguem, existeix aquesta possibilitat de treure't a sobre uns deutes que d'altra manera és materialment impossible que un deutor se'ls tregui de per vida.
De fet, Jorge, les darreres vegades que n'hem parlat sempre has insistit molt en la bondat d'aquesta opció. Potser la millor manera de valorar el que és que estaria bé explicar a la gent que ens escolta, a mi mateix, què passa quan una persona té uns quants deutes i no els hi pot fer front.
Sí, amb això passa com també, ja que parlem de vacuna o de medicines, que de vegades és més fàcil insistir-ne al pacient perquè es prengui alguna cosa, perquè es subjecta a un tractament. Si li diem què li passarà si no pren aquell xaro, ja me'n recordo, el frenador, que a mi, vamos, no m'agradava gens, però, evidentment, quan m'explicaven el que passaria si no me'l prenia, me l'havia d'aprendre. Doncs, a lo millor, paga la pena dedicar uns minuts, encara que a lo millor hi ha gent que, desgraciadament, ja ho coneix, per saber què passa si no ens acollim a aquesta llei. És a dir, jo he explicat les virtualitats de la llei, però ho haurem d'explicar amb exemples. Dedicarem uns minuts, perquè realment és un tema certament desagradable, a explicar què passa no quan un té un deute gros i no el pot pagar, sinó quan un té, segurament, potser petits deutes que, evidentment, es van acumulant i fa absolutament impossible que atengui a tots. Què passa amb aquest moment? Clar, en una situació com aquesta, tot i que els deutes, potser, per si mateixos, per si sols, no siguin molt grans, si jo tinc deutes, que això és, evidentment, una situació que, evidentment, passarà a partir d'ara i ja estarà passant, tinc deutes amb proveïdors, tinc deutes amb el del lloguer, tinc deutes de la Seguretat Social, tinc deutes amb Hisenda, tinc deutes, etcètera, etcètera, si un no s'acull a aquest sistema de segona oportunitat o d'altres, però avui parlarem d'aquí, el problema és que els problemes es multipliquen exponencialment, perquè cada deute té un principal, que diguem nosaltres, és a dir, un import, cada deute va generant uns interessos, cada deute, si es posa en mans del jutjat, estem partint de la base de deutes, diguem-ne, que no tenen gaire discussió, que són una factura, que és una renda, etcètera, etcètera, amb la qual la discussió del deute per si mateix als jutjats no es portarà enlloc, però, evidentment, si el creditor, evidentment, no li paguem i se li acaba la paciència o se li acaba l'oportunitat de donar-nos més temps perquè ell, a la seva vegada, té els seus creditors, cada deute que va per al jutjat té el seu principal, és a dir, l'import del deute, genera uns interessos, quan sigui un deute reconegut per una resolució judicial, generaran uns interessos que no només seran els remuneratoris, sinó que seran els moratoris, és a dir, els derivats del seu impagament, i un cop tinguem la resolució del jutjat seran els interessos legals, judicials, que són els legals més punts, i genera a la seva vegada, normalment, una condemna en costes, que vol dir que hem de pagar també o tenim un deute de l'import mínims del procurador i d'advocat de la part contrària. I per l'altra banda, tot això significa que no tenim cap mena de possibilitat, perquè un deute, evidentment, anirà per a un jutjat, un altre anirà a un altre, i no tenim cap mena de possibilitat d'intentar fer arribar a cada un dels creditors un acord que, d'alguna forma, aturi cada un d'aquests procediments. Llavors, un deute 3, 4 als jutjats, el seu import es multiplica, jo podria dir, depèn del principal, però es multiplica fàcilment per 2, amb el transcurs del temps, entre, si és una quantitat petita, entre interessos i costes.
Recordem que estem parlant amb el cap del Departament de Mercantil de Digestum Legal, Jorge Fallo, sobre aquesta llei de segona oportunitat, i que ens podeu trucar al 93-409-2771, 93-409-2772, per, si teniu alguna consulta, posar-la sobre la taula respecte a tot això que estem parlant. Jorge, si em comencen a embargar coses, la primera pregunta que segurament ens ve al cap és què em poden embargar i què no?
A veure, em poden embargar finques, encara que estiguin hipotecades, em poden embargar el sou a partir de l'import que excedeix el salari mínim interprofessional amb unes escales que n'hi ha, em poden embargar les devolucions d'hisenda, em poden embargar els comptes corrents, em poden embargar el vehicle, em poden embargar els drets de crèdit, és a dir, si jo tinc un negoci i jo cobro dels meus clients, doncs si arriben a conèixer quins són els meus clients, doncs es poden embargar aquests drets de crèdit, de tal forma que el client, en comptes de pagar-me a mi, haurà d'ingressar els diners al jutjat, és a dir, un desastre total i absolut, perquè evidentment hi ha mecanismes de defensa perquè els embargs es limitin en unes qüestions determinades, i hi ha béns inembargables, etcètera, etcètera. Però d'entrada, de moment, el cop el rebrem, i a més el rebrem de diferents bandes, com estàvem parlant.
Anava a dir, fem-ho fàcil, que no em poden embargar.
No em poden embargar el salari mínim, vale? I no em poden embargar béns que no tinguin vàlua o béns que siguin estrictament necessaris per l'activitat econòmica que jo porto a terme.
Perquè em poden embargar la mateixa cosa diferents creditors? És a dir, si jo dec diferents coses a diferents persones?
Sí, sí, sí. Fins i tot es donen casos, evidentment, de que el sou, que per dir d'alguna forma, és de lo més fàcil d'embargar. És a dir, hi ha coses que jo no puc saber si tu les tens o no. Però amb un procediment amb el jutjat fàcilment sabré si tu perceps un salari i d'on. I això significa que si jo tinc 2 o 3 procediments judicials amb la meva contra, fàcilment els creditors sabran d'on rep el salari. El primer que arribarà serà el primer que embargarà, però si hi ha un altre deute, doncs es posarà a la cua. De tal forma que jo el salari el tindré embargat, segurament, si és un salari modest, per un sol creditor, que rebrà cada mes uns imports determinats, i quan aquest acabi, hi haurà un creditor, o 2 o 3, que estaran a la cua. Amb les finques passa exactament el mateix. Tindrem un embargament a la meva finca, per dir alguna cosa, serà la lletra A, i si hi ha un altre creditor que m'embarga la finca, que pot ser la totalitat, si la totalitat de la finca és meva o una meitat, doncs serà la lletra B, i la C, i la D. És a dir, que hi hagi un embargament d'un creditor no vol dir que no hi puguin haver més embargaments d'altres creditors.
Perquè mentre no puc pagar, què passa amb els interessos?
Els interessos es van devengar. I amb l'afegitó que he comentat abans, que l'import a partir de la resolució judicial no és l'interès judicial, que és l'interès legal, més 2 punts.
Vale. Si només puc pagar a poc a poc, posem-nos en aquest cas, eh? És a dir, que no és que no vulgui pagar-ho tot de cop, sinó és que no puc. Poden obligar els meus creditors a cobrar a poc a poc o no?
No poden. Això és una pregunta recurrent de vegades de clients. Escolti'm, no li podem dir al jutge que jo no és que no vulgui pagar, si és que no puc? No, vull dir, no. És a dir, no podem en cap cas llevar d'acord segons quins tipus de deute, però el deute comú i normal, no podem evitar-ho dient que pagarem a poc, perquè el creditor té dret a cobrar íntegrament el seu deute i no a cobrar-ho en parts. Vale?
Entenc, Jorge, que tampoc els hi puc obligar a anar cobrant tots proporcionalment el que els diré que cadascú.
No, precisament pel que deia abans, perquè cada creditor tindrà el seu procediment judicial diferent al dels altres. Jo, com a doctor, no tinc cap força, no tinc cap autoritat, no tinc cap manera de fer que un creditor se sacrifiqui per un altre. Quan no funciona l'acord extrajudicial de pagaments o sistemes similars amb aquest, el que funciona és el que, en un terme, en un principi llatí, es diu prior tempore potior juri, que vol dir que el que primer arriba és el que fa més mal. Vale? És el que primer cobra. Per tant, difícilment qui tingui embargada la meva finca abans que els altres o qui tingui embargat el meu sou abans que els altres tindrà cap mena de necessitat de fer cap mena de sacrifici per mirar que cobrin els altres. Llavors, jo crec que ja han explicat prou la desgràcia que suposa tenir 2, 3, 4 procediments per petits imports que sigui en contra, i precisament per això existeix, per això, la bondat de la llei de la segona oportunitat, la llei coneguda popularment com a llei de la segona oportunitat. Sí. Que una de les virtualitats que té és que fa, és a dir, un exemple, jo, és el més fàcil perquè la gent ho entengui. Jo ara tinc tots aquests deutes. i sé positivament que no els podré atendre. I sé que malgrat jo els hi faci propostes de pagament, malgrat els hi digui que segurament d'aquí uns mesos podré, etcètera, etcètera, segurament em posaran un plet. Un creditor, dos, tres, quatre, me'ls posaran. Mentre jo intento arreglar un, el d'altre em posarà el plet. Els interessos es devengaran, hi haurà costes, etcètera, etcètera. De tal forma que tot el muntatge que jo tenia previst, si no em posaven els plets, se m'anirà en òrbits. Manera d'aturar tot això, manera de solucionar tot això, pensa que depengui de la voluntat dels creditors, dels meus creditors, és anar a sol·licitar un acord extrajudicial de pagament. Uh-huh. Què consisteix això? És molt senzill, el sistema és molt senzill, no és judicial, és a dir, no és de jutjat, i està dissenyat perquè en un termini màxim de 3 mesos estigui resolt. Consisteix a dir, escolti, miri, jo tinc aquests deutes, que poden ser, de vegades estem parlant del petit autònom que té coses avalades, etcètera, etcètera, que no ha pogut pagar, o que té deutes, etcètera. Jo tinc deutes, tinc 170.000 euros de deutes, dic per parlar d'exemples del despatx, 170.000 euros, 23.000 euros, el que sigui. No els puc atendre. Per què no els puc atendre? Perquè, escolti, miri, jo cada mes ingresso entre la nòmina i això i allò altre, el que tingui, 1.500 euros, 1.400, 1.300, i necessito per viure 1.200, 1.100, tinc un lloguer, tinc uns subministres, he de menjar, etcètera, etcètera. Doncs bé, aquest sistema consisteix en que jo digui, faci una oferta realista i sense cap límit de quitança, és a dir, jo tinc pendents de resoldre i resoldran favorament al despatx, quitances del 90%. Uh-huh. I sense cap límit de quitança i un límit d'espera de 10 anys. Què he de fer jo? Senzillament he de dir, escolti, miri, jo cada mes tinc uns ingressos de 1.500 euros, tinc unes despeses de 1.200. És un exemple, li puc dedicar, però són exemples reals, Li puc dedicar cada mes a pagar els meus creditors 300 euros, o 150, o 200. I, per tant, amb aquests números, i tenint en compte que puc fer-ho en un termini de 10 anys com a màxim, i que la quitança no està limitada per cap percentatge, jo puc destinar cada mes 300 euros i els creditors tindran una quitança del 90%, del 75%, del 80%, del 60 en funció, evidentment, de l'import del deute.
Per tant, aquí sí que es pot anar pagant poc a poc aquest deute,
Tu fas aquesta proposta. Uh-huh. Si no s'aprova, després sí que s'ha d'anar al jutjat i és on es pot aconseguir la segona oportunitat, que és el terme jurídic, és el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Tu pots aconseguir que definitivament o proporcionalment i donant-se unes circumstàncies X que estan marcades per la llei i que són relativament fàcils d'aconseguir, aquest deute sigui condonat. La gran virtut d'aquest mecanisme és que no fa dependre aquesta exoneració de la voluntat dels creditors, cosa que fins ara, evidentment, era impossible aconseguir, i, per altra banda, que junta tots els creditors amb un mateix procediment, i, per altra banda, perquè no dir-ho també, que la mera sol·licitud de l'acord extrajudicial de pagaments atura totes les execucions, atura el devengament d'interessos i fa possible això. Què és el que se li demana, perquè això no sembli el cuento de la lechera, què és el que se li demana al deutor a canvi de que pugui veure perdonats els seus deutes provisional o definitivament? Això són dos sistemes que no tenim temps d'explicar, però què és el que se li demana? Un sacrifici, evidentment. Ningú entendria que amb un deutor se li perdonessin 170.000 euros o 23.000 o el 90% dels seus deutes.
I aquí no ha passat res.
Jo què sé, per dir alguna cosa. Mantenint el seu pis i l'apartament a Lloret, per dir alguna cosa. Evidentment, com sempre que jo explico alguna cosa, sempre hi ha l'altra part, no? La part dels creditors, amb tots els respectes. Tot i que amb aquests temes, per exemple, avui sóc creditor, però demà puc ser jo, perquè estem parlant normalment de petites empreses o d'autònoms. Avui puc ser jo amb aquest tema creditor, però demà puc ser jo el deutor que demana la segona oportunitat. Uh-huh. Què és el que se li demana al deutor a canvi de aconseguir aquest condonament? Doncs que estigui disposat a perdre tot el seu patrimoni que no sigui inembargable. És a dir, tot i que hem de fer, evidentment, l'aclariment, que normalment la gent, quan arriba a aquesta situació, no és que tingui un patrimoni que li sobri. Però per dir alguna cosa, si jo tinc un apartament que és segona residència, home, sembla que si vull que se'm condonin les deutes no quedarà gaire bé que mantingui un apartament, però torno a dir que no és el cas habitual. jo hauré d'estar disposat a liquidar, que se'n diu, a perdre tot allò que excedeixi de lo normal. El tema més important és el de la vivenda habitual. És a dir, si jo tinc una vivenda habitual, l'hauré de perdre perquè em condonin els meus deutes, perquè llavors quin negoci que farem? Doncs bé, aquesta és una qüestió que sobretot a Barcelona, en virtut d'un acord dels jutges dels jutges mercantils i del jutge de primera instància 50, va quedar resolta principalment amb els següents termes. Jo podré mantenir la propietat del meu pis, parlo com sempre en termes generals, sense poder entrar al detall de... Jo podré mantenir la propietat del meu pis sempre i quan el que em quedi per pagar l'hipoteca sigui més que el que valgui el pis, que el que valgui el pis en aquests moments. Uh-huh. Per què? Perquè, evidentment, no, si jo estic disposat i puc seguir pagant la quota d'hipoteca i el banc està d'acord, si jo hagués de vendre aquell pis, l'únic beneficiari seria el banc. A la qual cosa, el banc, si ja està d'acord en seguir cobrant les quotes, no té cap sentit que se m'obligui a perdre la meva vivenda habitual per pagar-li només al banc. Llavors, un pot mantenir la vivenda habitual i, en canvi, es pot veure beneficiat per aquest sistema i treure de sobre un deute que, si no, és absolutament impossible, amb els números que nosaltres veiem normalment al despatx, del que un pot destinar cada mes a pagar els seus deutes, que pagui, vamos, de per vida. I ja sabem també que aquí a Catalunya i a la resta i a l'Estat espanyol els deutes passen als hereus, a no ser que els hereus acceptin l'herència a benefici d'inventari. La qual cosa vol dir que aquell hereu respondrà dels deutes que li deixi el seu pare o la seva mare, no només amb els béns de l'herència, sinó amb els seus béns propis. ¿Vale?
Tres minuts que ens queden per arribar a 2:15 del matí. Deixa'm preguntar-te també si, mentre es negocia tot això, si m'estan embargant el sou, què passa?
La sol·licitud d'acord d'extrajudicial de pagaments, un cop és notificada al jutjat de i, per tant, arriba a tots els jutjats, se suspenen les execucions i se suspèn el devengament d'interessos, precisament, evidentment, perquè durant aquell període de negociació doncs no estiguis amoïnat per embargaments de sou o per embargaments de qualsevol mena.
I, sobretot, quines majories necessito perquè la proposta s'aprovi?
En principi, sí. Si s'està demanant una quitança superior al 25% i una espera superior als 5 anys, la majoria que es necessita és del 75%. Uh-huh. Si és la quitança és inferior al 25% o l'espera és inferior a 5 anys, la majoria és del 60%. Ara bé, el mecanisme de l'acord extrajudicial de pagaments fa que sigui bo per si mateix o sigui bo com a instrument per aconseguir la segona oportunitat. M'explico perquè ja veig que ens agafa el tren com sempre.
Sempre.
Si se m'aprova, si els creditors aproven la proposta que jo faig, sí, ja tinc solucionat el problema. No és un tema de segona oportunitat. Jo he fet una proposta, és una proposta realista, l'he de complir i s'ha acabat el meu problema. Uh-huh. S'ha acabat. Hauré de pagar, però si he fet una proposta realista, podré pagar. Si no se m'aprova aquesta proposta és quan he d'anar al jutjat i el jutjat el que em diu és que per aconseguir la segona oportunitat un dels requisits és haver intentat aquest acord extrajudicial de pagar. I això farà que, fins i tot, no pagant tots els deutes en funció d'aquesta proposta, però destinant-hi la meitat del sobrant que jo tinc entre ingressos i despeses a pagar això, transcorregut 5 anys em concedeixi l'exoneració dels meus deutes.
Queda clar. Jorge, segur que en tornem a parlar de tot plegat, perquè, com deies, és un tema no només interessant, sinó un tema que afectarà moltíssima gent a partir d'ara, i ho anirem veient i ho anirem relatant també des dels micròfons de Radio Estel. Per qui necessiti, doncs, aquest tipus de consultes, per qui es vulgui posar en contacte amb Digestum Legal, molt fàcil, agafeu el telèfon a partir d'ara, que ja són oberts, al 93 265 78 44, 93 265 78 44, i deia són oberts perquè, Jorge, malgrat tot plegat, ja heu tornat a la feina, la feina in situ, vull dir.
Sí, per descomptat. I, a més, a partir del dia 4... ja comencen a córrer els terminis, que és el que a nosaltres ens fan a la bòlica.
Jorge Fayos, Digestum Legal, com sempre, gràcies.
vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau.